Quantes vegades haurem escoltat aquella frase de «M'aposte el que vulguis a que no?». Doncs això és el que va sentir Xostakóvitx abans d'escriure esta orquestració que acabem d'escoltar. Molts de vosaltres haureu reconegut la famosa melodia del T for Two procedent del musical No No Nanette, escrit per Vincent Youmans el 1925, i que amb els anys s'ha popularitzat convertint-se en tot un estàndard de jazz. Escoltem ara la versió original del musical.
I'm discontented with homes that are rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city, where flowers pretty caress the streams, cozy to hide in, side by side in, don't let it abide in my dreams. Just try to picture you upon my knee.
Just tea for two and two for tea.
Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us.
No friends or relations on weekend vacations.
We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear.
Day will break and I'll awake and start to bake a sugar cake
for me to take for all the boys to see. How happy we would be.
You are revealing a scene so appealing, I can't help but feeling for you.
Darling, I planned it, can't you understand it? It's yours to command it, so do.
All that you say I'm admiring, it's worth desiring, but can't you see?
Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us.
No friends or relations on weekend vacations.
We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear.
Day will break and I'll awake and start to bake a sugar cake
for me to take for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you, a girl for me.
Oh, can't you see how happy we would be?
Esta enganjosa melodia ha arribat fins a qualsevol racó de la cultura popular, sent tocada per nombroses bandes i intèrprets tant del món del jazz com d'altres estils, per exemple, la versió orquestral que hem escoltat a l'inici.
Fins on jo conec, aquesta versió va sorgir d'un repte, no?
Efectivament, ens trobem a l'any 1927 a casa del prestigiós director d'orquestra Nikolai Malko. Un any abans, el compositor rus Boris Fomin incluïx una orquestració d'esta melodia en una de les seues òperes amb el nom Tighty Trot. Amb això podem veure que el T for Two ja estava en aquell moment dins de la societat russa.
Però una cosa, no estàvem parlant de Xostakóvitx.
Sí, sí, perdó, que em puge per les branques. Al que anàvem, el cas és que, estant en casa del director Nikolai Malko, sona esta cançó per la ràdio. En aquest moment, Malko repta Xostakóvitx a fer una versió orquestral de dita melodia en menys de 45 minuts, apostant 100 rubles a que no ho aconsegueix. I què va fer Xostakóvitx? Si fos valencià diria envide la falta, vaig i guanye. Ja que accepta el repte, escriu l'orquestració en 45 minuts, havent-la escoltat només una vegada, i a més guanya els 100 rubles que el seu amic havia apostat.
Espera, espera. M'estàs dient que el que estem escoltant ho va fer amb només haver-ho escoltat una volta i en més de 45 minuts. Això és en sèrio?
Sí, sí, sí. En aquesta instrumentació el que fa és composar una introducció amb els motius principals i després va passant la melodia per tots els instruments de l'orquestra, des de les cordes fins a la percussió. Altre fet curiós és que ho va introduir dins del seu àlbum de jazz, encara que no soni del tot a jazz. Això s'explica perquè ell realment no sabia exactament com era el jazz perquè no se'n tocava a la URSS. Aleshores el que fa és intentar recrear aquesta idea del que ell pensava que era jazz. És una concepció que al nostre imaginari és més propera a la música lleugera. Aquesta versió del Tahiti Trot es va estrenar el 25 de novembre de 1928 a Moscou i la va introduir com entreacte dins del seu ballet L'Edat d'Or. Li va eixir redona la jugada.
Microcosmos.
Hola, què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps, així a l'UPV Ràdio. A la producció està Saritorio i als micròfons David Leal i un col·laborador que s'estrena al programa, Víctor Campos. Què tal? Benvingut.
Ah, moltes gràcies, Mario.
Bé, també una salutació de qui parla, Mario Torres Mas. Vos recordem a tots els oients que ens podeu seguir en la 102.5 si esteu a la ciutat de València. També a través del web radio.upv.es i, com sempre, a les nostres xarxes socials on trobareu informació i els programes a la carta. Instagram, Twitter i Facebook @microcosmos047 i al YouTube, al nostre canal Microcosmos. També estem, per cert, a iVoox per als que useu la plataforma de podcasting. Bé, què vos ha semblat aquesta anècdota? Curiós, com algo que pot semblar un xoc de xiquets, acaba amb la creació d'una obra com el Tahiti Trot, no?
Sí, bueno, la veritat és que és una d'aquestes coses que pots fer, acceptar aquest repte, sempre i quan sigui Sostakovich.
I ho vagis a guanyar, clar.
Sí, sí, a molts de nosaltres ens agradaria fer la meitat de lo que va fer.
I en el temps que ho va fer, des de luego. I això és precisament del que anem a parlar avui, no, Víctor? De músiques que s'han composat amb pocs recursos o en curioses circumstàncies.
Exactament. En el programa d'avui parlem d'obres composades en pocs recursos, ja siguin econòmics o musicals. Com pot ser l'anècdota que contàvem a l'inici, on Xostakovich, només amb una escolta d'una melodia, va fer una orquestració de quasi 4 minuts. Tota una gesta.
I és que, de fet, composar amb pocs recursos és algo que es va popularitzar en gran mesura al llarg del passat segle, no és així?
Equiliqua. Això corre per la voluntat de fugir d'alguna forma de la concepció romàntica de la música on tot era gran i ampulós. Amb orquestres cada volta més grans, obres cada volta més llargues i amb una complexitat argumental molt elevada. Si no, mireu la tetralogia de l'Anell de Wagner.
Sí, la veritat és que té el seu sentit, però això de fugir de tècniques més complexes passa en altres moments de la història, no?
Lo cert és que sí. En el transcurs natural de la història, i concretament en el de la història de la música culta occidental, passa contínuament, ja que aquest procés és com la pròpia música, processos de tensió i relaxació. Hi ha moments que la tendència és de músiques més recarregades que venen seguits per èpoques on es busca precisament lo contrari, més senzillesa.
Però bueno, estem parlant molt i s'està quedant un programa molt, molt teòric. Això que digueu, com ho podem escoltar d'alguna manera?
Clar que sí, ho podem escoltar. Com a botó de mostra, podem veure el pas de la música medieval al Renaixement. Si ens posem en situació, a finals del segle XIV es va viure en Europa el que anomenem com Ars Subtilior, una de les èpoques amb música més artificiosa i complexa de la història. Podem escoltar-ho en aquest cànon circular de Baudelaire.
Oh, Mare de Déu, però quins girs de veus més intrincats, no?
És pel que després, al Renaixement, es va voler relaxar aquesta textura tan dinàmica i buscar més l'equilibri pel que abogava l'humanisme. Ho podem escoltar perfectament a l'Ave Maria Virgo Serena de Josquin després, la que per molts és la Gioconda del Renaixement musical.
Sé tu quina sonoritat ara de repent, no? Seguim amb una textura contrapuntística, però tractada d'una forma molt més equilibrada, com si diguérem ordenada. Aquest exemple que hem vist de complicar la música per després simplificar-la d'alguna forma és el que tenim també en el pas del barroc al classicisme. És molt visible si comparem aquest fragment d'una fuga de l'ofrena musical de Bach a 6 veus... Aquesta sonata en do major de Mozart. Així, podem veure com els diferents ideals de bellesa han portat la música per camins distints, però d'alguna forma similars.
Ok, però ara bé, una vegada establert este mapa mental, podem avançar un poquet en el temps, per favor?
Sí que deuríem, sí, que si no ens quedarem sense temps. El cas és que en el moment en què arranca el segle XX, tenim diverses direccions que adopten els músics i compositors del moment. El que tenen en comú algunes d'aquestes noves direccions és fugir del romanticisme. I alguns d'aquests camins, com veníem dient fa una estona, és fer el contrari que Wagner i els seus amics.
Bé, també és cert que en aquests temps van haver prou circumstàncies que provocaren els canvis o almenys els acceleraren, com totes les guerres i la tensió que va haver a Europa i el món en general durant el passat segle. Estos fets van minar d'alguna forma el pensament global, rebutjant els ideals de sentiment, d'expressió, de drama...
La veritat és que prou drama tenien en el món com per anar tirant llenya al foc. Així... Un primer exemple de buscar més simplicitat el podem tindre en els nacionalismes. I això que encara estem a finals del segle XIX. Així tenim un bon exemple del que estem parlant, la Pavana de Fore. Tenim una línia melòdica que es mou per graus conjunts i uns pizzicatos acompanyant. Poc més necessita el compositor francès per fer música.
seguint aquesta línia, podríem tornar a parlar del bolero.
No, per favor, del bolero no tornem a parlar, que ja el tenim molt matxacat.
Bueno, millor no. Si busquem esta simplicitat, també la podem trobar a altres llocs, com per exemple els impressionistes, on Debussy només, entre cometes, amb un motiu pot fer obres mestres contra les llargues transicions, la grandiloquència i la densitat del romanticisme.
Exactament, escoltem el preludi número 8 de Debussy.
Increïble com en quasi res pot fer-ho tot, no?
La veritat és que sí, espectacular. Resulta molt revelador sentir com a partir d'aquesta melodia inicial construeix tot el discurs. Com sense canviar de manera brusca este motiu, que es pot distingir al llarg de tot el preludi, sona de manera distinta cada vegada que l'escoltem.
Sí, i com dèiem abans, les situacions beligerants van ser crucials en el devenir econòmic i psicològic de les persones, no? Després de la Primera Guerra Mundial, Europa va quedar devastada demogràfica i econòmicament i no hi havia massa capital per a les grans produccions que es muntaven a finals del segle XIX.
Això recorda un poc a les circumstàncies en les que Stravinsky va composar la seva història del soldat.
Ale, va, ja estem amb Stravinsky també altra vegada. Vinga, és que això ja és un cachondeo.
Òbviament, és que el rus, en el seu pas per Suïssa, se li va ocórrer escriure algo per a grup de música ambulant.
Espera un moment. D'aixòs que eixen a les pel·lícules que van de poble en poble? Jo que pensava que això era una llegenda urbana.
Un poc com les xarangues de l'època.
Bueno, sí, un poc sí. Buscava algo modest per poder tocar en la gira per pobles suïssos amb una història que enganxara i que calara en la gent. I així va sorgir la història del soldat.
I és que, com deia Mario, després de com va quedar Europa amb la Gran Guerra, les restriccions pressupostàries de la producció original van reduir les opcions del rus a un grapat d'instruments. Per tant, Igor va pensar en les bandes de jazz als Estats Units a l'hora de triar un instrumental.
Exactament. Perquè la plantilla de la peça inclou clarinet, trombó, violí, fagot, trompeta, contrabaix i bateria. Excepte el fagot i el violí té una configuració de banda de jazz.
I narrador.
Així és, escoltem doncs el primer moviment de la història del soldat de Stravinsky, la marxa del soldat.
Entre danger de Neuzy, un soldat qui rentre chez lui. 15 jours de congé qu'il a. Marche depuis longtemps déjà. A marché, a beaucoup marché.
Pot veure com xoca radicalment en l'ideal romàntic i amb aparentment pocs recursos aconseguís fer moltíssim.
La veritat és que sí, és d'una creativitat brutal el fet que davant d'aquestes circumstàncies li vingui al cap la creació d'aquesta peça i amb els recursos que li va deparar la vida fes una obra mestra com esta. A més, també és un bon exemple de reciclatge temàtic, de fer música a part d'amb pocs recursos econòmics també amb pocs recursos musicals, combinant-los i organitzant-los de manera magistral al llarg de tota l'obra.
Precisament, aquesta habilitat de Stravinsky d'explotar pocs recursos no la trobem només a la història del soldat, també en altres peces com les tres peces per a quartet de corda.
Si vos fixeu, està utilitzant en tot moment els mateixos motius en forma d'ostinato, repetint-los, però no arriba a cansar ni s'estanca en cap moment.
Prestat atenció, tenim una melodia feta amb quatre notes en el violí primer a la que li va pegant voltes sense separar. En el segon violí, un grup de quatre corxeres descendents que se va repetint periòdicament. A la viola, un bordó que combina amb pizzicatos i en el cello, un ritme en només dos notes.
Però, malgrat d'eixa limitació de recursos, el fet que vaig a canviant de compàs, els desplaçaments rítmics i els canvis d'accentuació és un poc el que fa que no canse, no?
Efectivament, tots aquests canvis, i perquè a nivell de harmònic només amb una escala mixta es fa la peça.
Ara que ho digueu, aquesta m'ha fet pensar en algú que és un expert en fer molt en poc de material.
No serà Ligeti.
Exactament, Ligeti. Ligeti i la seva música ricercata. En aquesta composició, el músic hongarès, com el propi nom de la peça indica, es dedica a buscar la música, a anar als orígens d'aquest art. En aquest acte de recerca, per on va començar, si no espero el menor número de notes possible.
Com és això?
El que dic és que en la primera peça de l'àlbum, Ligeti només utilitza dos notes, i una d'elles només sona una vegada. A que no sabeu quan?
Ah, doncs sí, ja veus, tota l'obra sonant la mateixa nota per canviar-te-la al final.
Bueno, i lo bé que queda.
No us ha sonat un poquetec, no?
Sí, bueno, la veritat és que de vegades un poc a Chimovallo sí que sonava,
Però lo físic que mostra a l'hora de jugar amb el ritme, la textura, les octaves... És de ser un fora de sèrie.
Bé, xics, tinc la sensació de que se'ns està passant alguna cosa, però no sé exactament el què.
Bueno, pot ser que estem fent un programa sobre músiques composades amb pocs recursos i no hem parlat encara de minimalisme.
Ja deia jo que fallava algo. Bé, els compositors minimalistes, seguint d'alguna manera l'estela de Ligeti, porten esta limitació de material al seu llenguatge i fan peces amb el mínim número d'elements possibles. Fan repetint-los, intercanviant-los, superposant-los... I d'esta manera el discurs musical sona ple encara que sempre estiga sonant el mateix.
Però el repetir sempre el mateix no avorrix?
És que tècnicament no és el mateix, ja que una vegada vas superposant-ho amb més elements i crees loops i els creues, acabes produint coses noves. I d'esta manera es creen unes atmosferes sonores inigualables. Alguns dels compositors de referència d'aquest corrent són Terry Riley, Philip Glass o Steve Reich. Anem a escoltar ara les variacions per a vents, cordes i teclats d'aquest últim que hem mencionat, Steve Reich.
És curiós la sonoritat que aconsegueix amb la combinació de tots aquests elements i la repetició en ostinato, no?
Sí, la veritat és que sí, i és que de vegades menys és més. Encara que a mi l'inici me sona un poc a Mecano, eh?
Bueno, en tot cas, Mecano sonaria a Steve Reich.
Bueno, clar, sí, efectivament.
I és que el fet de compondre música amb poc no és només cosa dels auditoris, sinó mireu el famós We Will Rock You de Queen.
Amb una base rítmica i una melodia ja es va fer un hit parade.
Qui sap si en el seu moment Freddie Mercury coneixia la música minimal que hem mencionat.
Jo crec que en el que li agradava i la música clàssica, la veritat és que no resulta descabellat que ho coneguera.
Bé, tornem de nou al minimalisme, no? Pense que en este punt podem parlar ja del compositor Arvo Pärt. Encara que Reich siga segurament la màxima referència minimalista, Pärt i el seu estil Tintinnabuli també resulten una icona dins del gènere.
Aquesta música es caracteritza per una tríada que es va repetint contínuament, la qual li dona nom a aquest estil, que a veure si el dic bé, tintinnabular. És el que escoltareu com una campana tintinejant de fons. I a aquesta base s'afegeix una melodia molt senzilla per damunt. Així, amb la tríada que es repeteix i la melodia, es crea un sol ésser, de manera que en este cas, uno més uno és uno.
Sí, com dia, crec que era Fran Perea, no? Uno más uno es uno.
Bueno, algo así, no. Sí.
Escoltem, doncs, Spiegel im Spiegel d'Arvo Pärt.
I així es va repetint, creant una espècie de sonoritat etèria i reflexiva que s'allunya de la realitat material.
De fet, la traducció del títol és Spiegel im Spiegel. Amb el nom ja es deixa clar que és una obra per a la introspecció. De fet, ell defineix el seu estil com una àrea on ell s'endinsa quan està buscant respostes. Realment, pense que és la música que ens pot acompanyar a tots quan no trobem el significat a res i necessitem evadir-nos. És en aquests moments on només la música ens pot ajudar a trobar el camí.
Molt, molt filosòfic, Víctor.
Microcosmos.
La veritat és que sí, després d'esta reflexió, dir que el més important és que la gent es queda amb la idea de que es poden fer obres mestres amb pocs recursos, ja siguen econòmics o musicals. Si no, mireu la història del soldat Stravinsky, on no hi havia pasta per a pagar un grup de grans instrumentistes.
En quant a obres amb pocs recursos musicals, els majors exponents podem resumir que són els minimalistes partint de la música ricercata de Ligeti, on amb pocs recursos o elements, per no repetir-nos tant, es construeixen discursos sonors coherents i sòlids.
Amb això podem concloure que és possible fer música en moltes circumstàncies i que aquesta música pot ser feta amb el mínim possible, sense ser necessari embaucar-se en grans projectes ni fer obres molt ampuloses.
Que se poden fer?
Sí, es poden fer, però no és un requisit indispensable. També hem fet un xicotet repàs al llarg d'alguns estils de la història i hem parlat d'alguns compositors, però, com sempre, ens hem deixat moltíssims. Només heu de seguir escoltant Microcosmos per anar descobrint més.
Exacte, que al programa anterior parlàvem també d'arquitectura, en este parlem de reflexions filosòfiques, i igual en el pròxim parlem d'enginyeria, qui sap. En fi, vos recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook, Instagram, Twitter, @microcosmos047, on teniu tots els programes disponibles, informació, actualitat, al YouTube, al canal Microcosmos, i també a iVoox, la plataforma de podcasting, que se la podeu descarregar l'aplicació als vostres mòbils. Si ens escolteu a la Ciutat de València, a la 102.5 de la FM i al web radio.upv.es, a l'aplicació UPV Comunica, que és gratis, no costa res. Bueno, costa un poquet de temps de descarregar-la, però només això. I bé, ja sabeu que així seguirem fent més música i fent més programes. El programa d'avui termina així. A la producció està Sari Zorio i a la coordinació i redacció els que parlem en estos micros. Víctor Campos, David Leal, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a tu, Mario.
Fins la pròxima.
I a vosaltres, gràcies per estar i seguir-nos amb entusiasme, amb dedicació i amb esforç. La música està ahí, només hem de parar-nos i escoltar-la. Una salutació de qui parla, Mario Torres Mas, i fins prompte. Salut i bona música. Adéu.